desarmadores, que per nosaltres es tradueix en un desballestament del sistema educatiu, dirigit cap a la privatització i la mercantilització dels ensenyaments, i tot això, doncs, ell anava amb la idea de posar-hi, de moment manté aquest pols, no? O aquesta seva dignitat, diguéssim, política, però nosaltres tenim molt clar que és una línia que no volem que s'instauri en el nostre sistema educatiu, i no creiem que ha de ser una política que hagin de seguir des del Departament d'Educació. És una errada molt grossa. Això malmet, doncs, l'educació d'aquest país, i nosaltres lluitarem fins al final per diguéssim, trencar amb aquesta dinàmica i tornar o instaurar una dinàmica molt més de dialogant i negociadora.
Què els va semblar, per cert, que el president Aragonès donés el seu suport d'una manera tan clara i explícita al conseller, just quan vostès el que estaven demanant-li al president és negociar directament amb ell i no amb el senyor Cambray?
Doncs penso que bueno, són jocs polítics, no? És una manera, doncs, de mantenir el prestigi, entre cometes, o mantenir també aquesta dignitat, no? De dir, no, és que si ara... Clar, entenem que si el president acull la nostra demanda, el que fa és desprestigiar el conseller, i evidentment suposo que de moment no és una... no ho tenen... a contemplar, no és una opció a contemplar. Llavors, doncs, bueno, haurem de seguir apretant, perquè el que està clar és que si es continuen amb aquesta dinàmica, nosaltres continuarem demanant la dimissió, perquè entenem que una persona, no?, que té un càrrec que representa un col·lectiu de treballadores i treballadors, el que ha de fer és respectar-los i dignificar la seva feina públicament, no desprestigiar-la com està fent. Jo no sé, nosaltres no entendríem o no s'entendria, no?, que el conseller d'Interior o el conseller de Sanitat sortís públicament a desprestigiar la tasca que fan els seus treballadors i treballadores i a trencar el diàleg amb ells públicament. No s'entendria, doncs, no s'entén, doncs, que des del Departament d'Educació s'hagi seguit aquesta línia ja des de fa molts anys, i que es continuï mantenint i s'esporti ja fins i tot fins als extrems de fer una campanya mediàtica menys tenint i menys preant el col·lectiu de treballadores i treballadors dels centres educatius. Ho trobem del jutjat de guàrdia.
Anem abocats a una vaga del 5 al 12 de setembre de l'any vinent?
Podria ser una possibilitat. No podem confirmar, no sabem com evolucionarà tot, i igual, doncs, no haurem ni d'arribar, tant de bo, perquè nosaltres el que tenim molt clar és que no volem estar en aquest conflicte, volem desescalar el conflicte, però hi ha d'haver voluntat per les dues parts, i de moment la voluntat només l'hem posat des de la part social, en aquestes mediacions. El Departament d'Educació no ha mostrat cap mena de voluntat de presentar propostes prou ambicioses com per solucionar el conflicte.
Veurem, doncs, cap a on va tot plegat. De moment, convocatòria damunt de la taula, dues jornades més de vaga a mestres i professors de l'escola pública d'aquest país, demà i dimecres. Senyora Segura, que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi una altra vegada avui al matí Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 3 minuts i mig del punt de les 9. Publicitat, i obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Gras Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Cobrim el temps de tertúlia. Mira, ara, com que hem estat fent l'entrevista, no he pogut buscar res, però crec que Will Smith continua desaparegut en combat després de la vergonya aliena que ens ha fet passar a tots amb el cop de puny i amb les lamentables maneres de demanar disculpes, si és que eren unes disculpes. Will Smith no ha aparegut a la zona, diguem-ne, on per contracte, per entendre'ns, eh? Està obligat a anar-se a fer una fotografia amb l'estatueta, també està obligat a fer una roda de premsa a la qual tampoc s'ha presentat. No sé si és el dimoni que se li ha presentat una altra vegada, perquè ell ha dit que a vegades el dimoni se t'apareix en moments complicats per justificar l'agressió injustificable. Però vaja, ara en parlarem. A veure... Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Roger Pidecabanyes, bon dia.
Bon dia.
Benvingut una altra vegada al matí a Ràdio Estel. Xavi Barrena, com anem?
Bon dia.
Bon dia. Bueno, com us heu quedat amb la imatge aquesta de Will Smith, aquest cop de puny, la manera lamentable serà després d'intentar demanar disculpes o justificar l'injustificable? Com es pot carregar una imatge i unes paraules maldites, tota una gala amb l'atenció mundial centrada en ella, eh?
Haig de dir que no vaig veure la gala en directe, òbviament. Anava a dir dormint, però diré intentant dormir, perquè entre que ja és difícil amb un nadó, si a sobre et canvien l'hora, encara això no ho havia experimentat.
No hem parlat prou, això.
No hem parlat prou d'això. Afecta encara més als nadons i, per conseqüència, a les mares i als
pares. I no
tant
nadons, eh? Vull dir, pren paciència.
Mira, ja em prenc nota, doncs. Doncs, evidentment, és injustificable una agressió d'aquest tipus. Quina manera, no?, també d'enterbolir una trajectòria com la de Will Smith, a més, doncs, amb aquesta cara i creu, no?, a la gala, perquè realment, doncs, anava a guanyar el premi al millor actor, no?, i el millor actor es va convertir també en notícia justament per una mala notícia, que és una agressió. Però deixeu-me dir també que poc es parla de la broma que es va fer. I ho dic perquè es va fer una broma sobre una persona, que en aquest cas era la dona de Will Smith, i es va fer broma sobre una situació, doncs, que òbviament l'incomodava amb ella. I jo pregunto, quantes bromes es va fer amb els actors calbs que hi podien haver-hi a la sala? Per què es va anar amb l'única dona que en aquell moment, doncs, per un problema de salut, té el cabell rapat, per què se centra la broma únicament en ella. I ho dic perquè és veritat que, tot i sent injustificable i ser vergonyant la reacció que va tenir Will Smith, que això no solapi també que hi han determinades bromes amb un trasfons masclista que passa desapercebuda quan algú doncs, reacciona d'una forma completament injustificable, no? I m'agradaria també posar l'accent en això, insisteixo. A la gent en general, vaig veure, la gala li feia molta gràcia, a ella gens. I em pregunto, i a totes les dones que pel que sigui, perquè volen portar el cabell així o perquè tenen un problema de salut, han d'aguantar bromes d'aquest tipus? Als homes els hi passa exactament el mateix? O hi ha una diferent vara de mesurar entre quan un home pateix calvície o una dona la pateix?
Doncs aquí jo crec que hi ha una doble qüestió, diguem-ne. És que, segur, és a dir, la broma és dolenta. A més, la broma pot tenir un trasfons. Hi ha alguns calbs, alguns els tinc allà al control, que m'estan dient que amb ells també se li han fotut moltes vegades i que és home, diguem-ne. Vull dir, però és evident que, la broma és dolenta. Dos, que la broma pot tenir un trasfons masclista. Tres, que la reacció de Will Smith és masclista multiplicat també per 25, diguem-ne,
sí,
no?
Sí.
Aquesta és la meva dona i tu no la tocaràs. Uh-huh. I tres, que a més planteja on estan fins i tot els límits de l'humor,
sí,
que
sí,
és un debat que ve molt de lluny, però és que
ella se la veu clarament
Smith,
incomodada.
Diguem-ne, que s'ha guanyat la vida fent bromes dolentes, diguem-ne, no tolera una broma dolenta perquè és la seva dona, llavors apel·lant al dimoni, que això ja, diguem-ne, és el...
No, és
el colmo de tot, no?, diguem-ne, per justificar que surt
a agredir. No plantejo si l'havia de tolerar o no tolerar ell.
No, jo dic que
ella,
hi ha moltes qüestions.
Ella
diguem,
estava
no,
clarament
ella
afectada.
Ella és evident que no, evidentment.
I crec que ni ella ni cap dona del món es mereix patir una broma, entre cometes, d'aquest tipus. I si ens en riem d'una broma d'aquest tipus, doncs és com per autorrevisar-nos, perquè tenim un problema com a societat, que és evident.
A veure, Xavi Roger.
Jo quan et sentia parlar m'ha vingut al cap el Tomeu Penya, no? Jo el tinc es diable dins de mi.
És el que ha dit, és el que ha dit Will Smith, eh? Vull dir que
no
estic fent broma, eh?
No sé, la mirada totalment...
Perdó, no ho ha dit ell. Diu que se li ha costat Denzel Washington...
Sí.
I que Denzel Washington li ha dit això, dic que en els pitjors moments és on el dimoni i on més t'has de contenir, diguem-ne.
No ho sé, la meva mirada és de totalment des de fora tot això, perquè és que ni sabia que hi havia la nit dels Oscars. Que crec també que hi ha un problema de magnificació de la personalitat de cert tipus de professions, no? És a dir, esperem que gent, per ser molt famosa, simplement per ser famosa hagi de ser un referent. Estic pensant en futbolistes, actors, etc. I això, evidentment, això és com, no?, que cadascú és com és i que hi ha gent que pot ser un referent i hi ha gent que no pot ser un referent. I, evidentment, solucionar una disputa o no estar d'acord o fins i tot incomodar-te o enfadar-te, doncs suposo que no pot passar mai per una resolució a cops de puny. Jo crec que la discussió de fons, jo crec que és més sobre els límits de l'humor, fins on ens en podem enriure. La gala dels Oscars tradicionalment sempre ha sigut un camp abonat per això. Vull dir, recordo el Ricky Gervais, que fins i tot em sap que el van vetar pels Oscars perquè incomodava moltíssim els actors, etc. I finalment, sobre el tema de l'alopècia i la calvície i tot això, jo crec que tota aquella gent que no té un cap allò abundós de cabell haurà sentit la seva paraula, la paraula Estambul, més d'un cop. Jo crec que hem sentit mil bromes sobre alguns polítics o futbolistes que de cop i volta passen d'una calvície a una frondositat capilar sospitosa, doncs fer bromes sobre Turquia, sobre Estambul, sobre reimplantaments de cabell, etc. No ho sé, tot és parlar-ho. Vull dir, jo no tinc una posició a priori sobre fins on ens en podem riure, no? Amb una gala de gent rica, notòria, famosa, fins on podem arribar amb això, no? No ho sé, no tinc clar. I el que sí que tinc clar és que tot això es revertirà en benefici del propi Will Smith, perquè, clar, és publicitat, és propaganda per la seva política, per la seva pel·lícula, etc.
Roger?
Jo no crec que en Will Smith sortirà d'aquest episodi amb, diguem, amb millors condicions amb les que ha entrat a la gala, eh? Sí, crec que, que ell personalment queda molt malament perquè té una reacció molt masclista a una broma que, bueno, la Sara deia que s'havia fet broma. Bueno, el presentador ja feia en clau d'humor tota la gala, no és la primera vegada que els presentadors de la gala dels Oscars es van posant amb els protagonistes del món cinematogràfic nord-americà, i crec que ell té una reacció molt violenta i que el deixa molt malament, sincerament, perquè a més després la disculpa tampoc no s'acaba d'ajustar. Se'l veu en un moment que està com fora de lloc, en el moment en què ell explica per què li acaba de fotre una garrotada al presentador, doncs dient, no, fent servir un exabrupte, amb una mirada molt, molt perduda, i a més, que és que feia molt pocs segons que ell havia rigut d'aquesta mateixa broma, que jo crec que és el moment en què ell veu que s'ha equivocat, no? Perquè quan es fa la broma es veu les imatges com ell riu sobre la broma, la seva dona no riu, mira el cel, posa els ulls en blanc, i aleshores és quan ell té la reacció, però jo crec que perquè se sent traït per ell mateix en el moment en què ha rigut sobre la broma que la seva dona no li ha fet cap gràcia. I després, jo crec que hi ha una reflexió de fons que s'ha de fer sobre el paper de l'acadèmia, perquè una acadèmia molt purista, que realment ha vigilat molt sempre que, doncs, que les gales hi hagués unes formes polítiques de correcció extrema, i el fet de que no l'expulsés després que ell ha tingut una reacció violenta i davant de milions de persones doncs ha utilitzat la violència per resoldre el que ell creia que era un conflicte bueno, que es podia resoldre d'aquesta manera, doncs no només no l'expulsa, sinó que li permet recollir un guardó i fer un discurs de 5 minuts en el qual surt ovacionat. Jo crec que aquí sí que s'haurà de fer una reflexió de fons. Bueno,
però i en el qual fa 3 hores, fa ja ara que és un quart de 10, ja fa més de 3 hores, diguem-ne, del cop de puny, i sí. Encara no li han retirat l'Òscar. 2, encara no han entrat a discutir si li retiren l'Òscar, i crec que el màxim que ha fet, veig que és que estic mirant-ho, hi ha un Twitter de l'Acadèmia, un tuit de l'Acadèmia, cap més, en el qual diu l'Acadèmia no està a favor, és a dir, no està a favor de la violència en cap de les seves formes, i a partir d'aquí estem molt contents aquesta nit de celebrar el 94 edició dels Premis Òscar, bla, 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 bla. Vull dir que tot el moviment, diguem-ne, que hi ha hagut per part de l'Acadèmia aquesta hora és això, eh? Nosaltres no aprovem la violència de cap forma, i qui passa, no? Qui dia passa, any empeny.
Clar, el debat no deu ser fàcil, perquè al final és què fas, o sigui, mantens l'Òscar a la valoració d'una trajectòria professional, però o en aquest cas
no sé si és fàcil,
una,
eh? Mira, jo te'l puc plantejar d'una manera molt fàcil, eh? Si s'ha de legitimar un comportament violent.
Exacte.
Com aquest. És a dir, nosaltres podem discutir molt al rerefons de la broma, no la broma, si ell riu o no riu. És senzillament si tu legitimes que en un acte públic,
clar, no.
On tothom està assegut, hi ha un senyor que s'aixeca, se'n va amb un escenari, li fot un cop de puny amb un altre i torna a seure tranquil a la seva butaca. Ja
jo
està,
crec que és evident que no es pot legitimar, no? La qüestió és que estàs en una gala on es premia la tasca professional d'artistes, on normalment no es té en compte la seva dimensió personal o la seva actuació fora del que és aquella pel·lícula. I si ara el criteri és aquest, segurament doncs hauríem de revisar moltíssims Oscars que s'hagin donat.
T'ho posaré
és evident,
pitjor, eh?
És evident que en aquell moment
és per agredir un treballador de la pròpia acadèmia, eh?
Sí,
és a dir,
sí.
No és justificat.
Clar,
és a dir,
clar,
debatre si Will Smith ha sigut més bo o més dolent en la seva vida, eh?
No. Estic d'acord, no es pot legitimar de cap de les maneres, però entenc que no sigui fàcil per l'acadèmia pronunciar-se sobre si se li ha de, sobre l'acte concret de si se li ha de retirar l'Òscar o no. De l'altre no tinc cap mena de dubte, és que no es pot legitimar. No es pot legitimar en absolut cap agressió. Ara, jo insisteixo en el meu posicionament inicial. També l'acadèmia hauria de revisar que una cosa és fer una gala amb bromes, això no està en absolut renyit, i l'altra és revisar quin tipus de bromes fas. Perquè per mi, sota el meu punt de vista, és evident que hi havia un component masclista en aquesta afirmació. I perquè sabem que, des del punt de vista social, no està igual de vist i igual d'acceptat una dona que tingui calvície que un home que tingui calvície. Per moltes bromes, diguem-ne, que se'ls hi puguin fer els senyors que tenen poc cabell. I és així. I és així. Ara, això no justifica en absolut cap agressió, i menys encara que tu mateix, que t'has enfadat perquè a la teva dona li han fet mal amb un comentari, intentis defensar-ho amb l'actitud més masclista que hi pugui haver, no? Que és sortir a agredir a una altra persona. Vull dir que això jo crec que no es pot legitimar, i crec que queda claríssim que no té cap mena de justificació. També, però reivindico que diguem-ne, que la plantofada no soterri aquest debat, que sé que sempre queda doncs, en un segon pla, però que crec que també és important, perquè per mi també és important com es va sentir aquesta dona al marge de si és molt rica o si és poc rica.
Jo és que tinc bastanta malfiança per tot el que és el show business. Malfiança en el sentit de que si ara li retiren l'Oscar en el Will Smith, jo crec que al final li fan un favor. Vull dir, a vegades els Oscars que més es recorden, com els, com el futbol, el gol més famós de la història és el que no va passar mai, que és el de Pelé, no? Doncs els Oscars més famosos de la història són, per exemple, el que no va recollir el Marlon Brando pel Padrino, perquè va enviar una nativa americana que creia que es deia ploma petita a recollir-lo, no? I em sembla que el Woody Allen també va, o diu la llegenda, ja no me'n recordo, que es va preferir quedar-se tocant el clarinet a un club de Nova York que anar a buscar un Oscar. Per tant, si ara li treus, jo crec que fins i tot el promociones més, no? Sobre el tema dels límits de l'humor i sobre la correcció política i tot això, és un discurs molt perillós, perquè la correcció política cadascú la posa on vol. I llavors, a la que entrem amb les tisores i amb la censura, jo crec que el que queda repercutit aquí i el que pot patir és la llibertat d'expressió. Jo crec que és més un tema de condemnes o simplement mostrar el teu desagrat per sentir segons què, el que a una persona que viu de l'humor el que el portarà a modificar el seu discurs. Vull dir, si a la que vegi que no fa gràcies, que el problema no és el que diu, el problema és com riu la gent. Llavors, clar, quan la gent deixi de riure i la gent xiuli aquest tipus de bromes, els humoristes deixaran de fer-les.
Sí, sí, totalment d'acord, també.
Però, clar, entrar aquí a dir el que es pot fer, el que no es pot fer, és perillós. No dic, és a dir, no dic que no, eh? Jo instintivament també podria estar d'acord, perquè hi ha coses que a mi em desagraden profundament. Però, clar, potser a un altre li desagraden coses que a mi no em desagraden. Llavors, on poses? No? Ara estic pensant, per exemple, en la cerimònia sobre els Goya. Estic segur que hi ha un tipus de bromes que a determinada part de la societat espanyola no els agradaria sentir i que potser a mi m'encantarien. I al revés. Llavors, jo crec que és més una reacció de cultura, d'extensió de la cultura general, no? Que tothom, aquesta visió que tens tu, que jo la comparteixo, s'extengui i que produeixi que quan hi ha una broma d'aquestes, el presentador s'endugui una xiulada o directament el menysteniment del públic.
Jo estic d'acord en que la llibertat d'expressió és fins i tot escoltar allò que no ens agrada sentir i allò que fins i tot podem considerar condemnable. És a dir, l'humorista pot fer aquesta broma? Sí, clar, pot fer la broma que vulgui. Ara, tot el dret del món de la resta de poder-lo acusar de masclista. El que jo estic plantejant és si realment l'Acadèmia, quan fa una gala així, doncs, vol també tenir un paper d'exemplaritat o no. Si no és un valor important i t'és igual que el teu humorista faci una broma masclista, doncs bé, perfecte, i en vam tenir un exemple ahir a la nit. Ara, si tu vols fer una gala que justament faci gala, valgui la redundància, de l'exemplaritat, doncs sí que crec que haurien de fer una reflexió i revisar doncs, quin tipus de broma es fan perquè pots ofendre i perquè pots fer mal a una determinada persona. Però no només perquè fas mal a una determinada persona, sinó perquè són milions de persones les que s'estan emmirallant, les que estan veient aquella gala, i si fa una broma masclista i a sobre, com tu dius, Xavi, al públic li riu, tothom entendrà doncs que fer bromes masclistes doncs està guai. I després tenim la societat com la tenim, amb una desigualtat flagrant i unes violències que les dones, diguem-ne, no tenen per què aguantar.
Seré breu, perquè sé que hi ha el Roger. Però jo, per exemple, jo reconec que fa 30 anys, perquè on ja acumula anys, reia de bromes que ara no riuria.
Això és veritat, sí, sí, i per sort la societat
més,
ha anat evolucionant en aquest sentit.
I és més, fa 30 anys, i no vull entrar ni... Per exemple, posaré un exemple que no és el típic ni de masclismes, ni LGTB-fòbia, és, per exemple, hi havia un senyor que es dedicava a fer acudits de gangossos, no sé si recordeu.
Sí.
Va, jo reia com un boig amb aquells acudits, fa 30 anys. I ara no riuria, no perquè hi hagi hagut un creixement personal, sinó perquè crec que la societat ha avançat prou perquè ja d'una manera natural ho rebutgis, això. Perquè les coses... Està molt bé fer-les, però està molt millor sentir-les quan les fas. I això, bueno, però és un tema de creixement social que s'ha d'anar mica en mica.
Roger.
Jo us esmenaré una mica la plana, intentaré explicar, perquè al final jo prefereixo que hi hagin episodis com aquests, tan desgraciats com aquests, que no una cultura en què no es pot fer bromes ni hi ha llibertat d'expressió, perquè tot és susceptible de provocar algun tipus d'enuig en sectors socials.
Ningú ha dit això, eh? Ningú ha dit això.
No, jo ho dic jo,
Vale.
No, és que el que de fons es produeix quan hi ha aquest tipus de debats, a mi m'agrada molt que hi siguin, perquè realment explorem els nostres límits i, a més, doncs, tal com deia el Xavi, estaria molt bé que el públic, quan no li agrada una broma, la xiulés en comptes de riure-la. Això ha de ser així. Ara, no m'agraden les censures prèvies i no m'agradaria un món en què no es poden fer discursos, i ho dic perquè vivim en un país on hi ha hagut gent que ha hagut d'anar a judicis per fer portades de còmics o per fer determinats tuits, i sabem on porta aquest debat portat a l'extrem, no? Que al final l'utilitza gent que té poc a veure amb els que han promogut la idea inicial, però que l'utilitza gent per altres finalitats. I, per tant, prefereixo que hi hagi aquest tipus d'espectacle tan de negran que no una gala en què no es pugui permetre cap mena de llicència, no? Perquè crec que al final és més enriquidor que hi hagi llicències i correccions públiques que no hi siguin. Dit això, jo insisteixo, l'acadèmia ara tenia l'oportunitat de corregir el tir i no ha volgut fer, o no ho ha fet tal com jo crec que hauria de fer. Ja veurem els pròxims dies si al final ell manté l'Òscar o no el manté. I després, una cosa sobre l'escena, eh? I és una mica... L'escena en si, la primera vegada que l'he vist, a mi m'ha semblat falsa.
Sí.
Per això parlava de malfiança cap al show business.
Semblava que fos una mica un muntatge, no? Perquè, a més, l'humorista és veritat que ho encaixa amb una estoïcitat.
Sí, i l'humorista molt professional.
Sí, perquè, sí.
T'acaben de fotre una plantofada d'aquest calibre i aguantes allà... I aguantes
dient,
sense
sí.
Una reacció, sí. Molt bé, doncs... No, doncs això és tot el que volia dir.
No, però vaja, jo... És a dir... Per mi el problema, diguem-ne, és la reacció de barra de bar cutre, diguem-ne, no? Perquè al final és una escena de borratxo de discoteca total, no? La de Will Smith, diguem-ne, no? I després cridant des de baix al pati de butaques, no? Treu-te el nom de la meva dona de la teva boca, no? Vull dir que al final tot és tan grotesc que acaba tapant qualsevol debat de fons, no? Com el que, plantejava la Sara, bàsicament...
De macho alfa.
Correcte, sí. No? És a dir, és tan atàvicament masclista la reacció de Will Smith que tapa tota la resta, absolutament. És a dir, és que no, jo crec que no deixa pràcticament cap marge, diguem-ne, no? A entrar a res més, perquè és com, no?, veure el mascle alfa, diguem-ne,
sí.
Enfurismat, no?, però amb totes les càmeres del món mundial mirant-lo cap amb ell.
Sí, no? És indefensable. Sí, és que, a més, fins i tot la seva pròpia dona, en el moment en què després li dona el petó perquè va recollir l'Òscar, ella està completament contrariada, no? Vull dir que segurament a ella li va doldre aquella broma, però tampoc és que se sentís molt contenta o molt feliç pel que acabava de fer el seu marit, que al final és que situes el focus sobre ell, en la seva pitjor cara, i no per la seva trajectòria professional, que és molta i molt llarga, la de Will Smith. I
insisteixo, i fent bromes bastant més dolentes que la que ell no ha tolerat.
Segur.
Vull dir que és un actor, diguem-ne, que ha fet fortuna i glòria, ara més fortuna que glòria.
No fent Shakespeare.
Si revisessim el Príncep de Bel-Air, per exemple, la sèrie...
És igual,
doncs,
o els diàlegs, diguem-ne, que ha repetit amb tota la gràcia que ha sigut capaç de fer les seves bromes a tantes i tantes pel·lícules. Entre elles, per exemple, una que fa molta gràcia, que és la de Men in Black, diguem-ne, la qual, amb l'excusa que són alienígenes, hi ha tot un serial de bromes, diguem-ne, que si en lloc de fer-la sobre un alienígena es fes sobre algú que fos humà, diguem-ne...
Sí. Val a dir que, a diferència de la gala, no, la pel·lícula al final no decideix Will Smith, sinó que és un guió que li fan fer.
Quan la teva carrera, diguem-ne, s'ha basat en això...
T'entenc perfectament.
Però, a veure, has dit una cosa que se'm fa pensar, perquè dius que tots els focus estaven sobre ell. Evidentment que tots els focus estaven sobre ell.
Se'ls agafen. En aquell moment els focus estaven al presentador, també t'ho diré.
Que el que ens hagués sorprès mostra que, evidentment, seguim sent una societat masclista, i, per tant, les bromes que surten són masclistes. No perquè l'humorista sigui masclista, sinó perquè la societat ho és que el que més ens hagués sorprès és que en lloc del Will Smith s'hagués aixecat la dona i li hagués donat una bufetada.
Sí, sí,
això
estaríem...
ens hagués sorprès més.
Sí, i estaríem parlant d'un context diferent.
En tot cas, estàvem esperant, en tot cas, la reacció del Will Smith, perquè la nostra mirada segueix sent...
Ja, jo crec que el problema també és fixar-nos en la reacció de la societat, o en aquest cas del públic, perquè el públic ha fet dues coses alhora. Riure-li la gràcia al presentador i després ovacionar Will Smith quan ha recollit el premi. Vull dir, en general, diguem-ne, prendre la massa com a referència.
Sí, no, bàsicament, suposo que la massa volia anar a sopar, també, no? És allò de dir.
I té una memòria molt curta, en general, eh? Sí, també hi havia...
Per cert, us agrada el cinema? Perquè a mi hi ha una altra cosa que em té bastant fascinat. Jo demà vull intentar parlar amb algú dels qui tenen cinemes en aquest país. A vosaltres us agraden el cine?
Jo fa moltes que no hi vaig. A mi m'agradava molt el cinema i m'ha passat una mica com el tema del bàsquet. O sigui, jo era molt fan del bàsquet i porto com un parell de una dècada que m'he desconnectat totalment, però amb el cinema més o menys igual.
També?
A mi m'ha agradat molt, però entre la pandèmia, l'embaràs i ara la nena, fa molt de temps que no vaig al cinema.
Roger...
A mi m'agrada molt, però cinema a casa.
Perquè cinema final, a casa, val. És que us ho dic perquè, en general, els Òscar eren un motor d'enviar la gent a les sales de cinema i normalment les pel·lícules, a més, diguem-ne, pel decalatge entre el mercat nord-americà i el nostre, doncs hi havia pel·lícules que guanyaven l'Òscar que ja s'havien estrenat, però n'hi havia moltes, perquè era molt normal, diguem-ne, que hi hagués una pel·lícula que guanyés, si no la millor pel·lícula pràcticament, i que aquí encara no l'havien vista, no? I que, per tant, quan arribava, doncs la gent vinga tots a córrer a veure la pel·lícula. I si alguna s'havia tret de cartell, perquè jo què sé, l'havien fet per Nadal, no? Per exemple, això passava molt, la típica pel·lícula del mes de desembre, que llavors guanya l'Òscar, i el mes de març o primers d'abril la tornem a posar al cine. Jo no vull estar en la pell de qui té un cinema i resulta que la gala dels Oscars dona els dos premis més importants a una pel·li d'Apple TV i l'altra a una pel·li de Netflix.
Bueno, és que...
Jo si tinc un cine se'm queda una cara de tonto doncs moltes gràcies, senyors de la indústria del cinema, pel favor que ens acabeu de fer, eh? Ja sé que és molt guai a veure cine a casa, Roger, però, clar, si tens un cine, no ho tinc tan clar, eh?
Però això té a veure amb dues coses. La primera és que és un preu desmesurat. O sigui, anar al cinema amb la família et pot sortir per un ull de la cara, directament. I més si vols comprar crispetes, que es venen a un preu d'or, que és realment...
Les crispetes són els dos ulls.
Exacte. I després hi ha un altre element, que és que les pantalles que tenim a casa no són les dels 80 ni dels 90. Ah. O sigui, ara realment, per pocs diners, tens una pantalla amb una resolució 4K, molt espectacular, que a més si pots veure la pel·lícula des de la comoditat de casa. També hi ha una altra cosa més. El cinema va estar lluitant contra la pirateria durant molts anys, i al final qui va sortir guanyador de tota aquesta batalla va ser les plataformes, no? Perquè per un preu molt democràtic i molt assolible... donar una oferta que el cinema no podia donar. I això és una mica el panorama que tenen. És veritat que tenen un panorama dolent.
Sí, però vull dir que tu ets aquest panorama, et queden pocs incentius.
Si
el gran incentiu que et pot quedar, que són els Oscars de Hollywood, tampoc el tens, què et queda, una mica?
Tens una oferta tan bèstia amb el comandament a distància a la mà des de casa i, a més, amb una televisió mitjaneta, no?, que ja són d'una qualitat de pantalla doncs espectacular i, a més, la comoditat de quedar-te a casa, que és veritat que el cinema o t'ofereix un valor afegit, que hi ha cinemes que van en aquest sentit, a parlar no només d'anar a veure una pel·lícula, sinó d'una experiència, no?, i posaré un exemple molt clar, per exemple, els cinemes que hi ha... a Cornellà, no? Que tu vas allà i no només vas a veure una pel·lícula, sinó que la vas a veure en una determinada butaca, que a més és reclinable, que a més les crispetes tenen no sé quin premi mundial de que són les més bones. Vull dir que o et donen un valor afegit que et pagui la pena pagar allò que pagues, perquè pagues pràcticament quasi 10 euros, no?, em sembla, ara mateix, per entrar al cinema... O, clar, els incentius que tens per quedar-te a casa són molt més grans. Hi ha dos models de cinema en aquests moments, els que estan transitant cap a aquest model que dic de Cornellà per oferir una experiència que realment et faci aixecar del sofà, o altres cinemes, i estic pensant, per exemple, en el Comèdia, que hi ha a Gran Via, que el que fan és cinema clàssic d'oferir que tu puguis anar a veure la pel·lícula, però ho fan per un mòdic preu de 5 euros. Justament per incentivar que la gent continuï anant al cinema, ara, en un sentit clàssic del cinema, doncs amb una butaca que és una sala de tota la vida, amb pantalla gran i amb una certa qualitat de so. La manera de sobreviure dels cinemes són aquests dos. Hi ha un tercer, que són les pel·lícules de cinema alternatiu. D'aquelles que potser és més difícil trobar en una plataforma o que trigues temps en trobar-la en una plataforma i, per tant, són cinemes que s'especialitzen en una determinada temàtica.
Bueno, jo crec que el tema del cinema i les sales de cinema, igual que els diaris en paper, formen part d'una mica d'allò del món d'ahir. No? És a dir, i no expresso, no expresso un desig, constato una realitat, perquè a mi m'agradaria particularment que el diari en paper sobrevisqués, però els temps són els que són i la inèrcia és la que és. Llavors, el cinema, sí, el que diu la Sara, ara es va cap a, per exemple, l'última pel·lícula que he vist, crec que va ser el Nadal, la d'Spider-Man, amb un cinema 4D. Només us diré que vaig acabar amb les cervicals destrossades, perquè es movia tot, es movia el seient, es movia... Cada cop que pagava un bot l'Spider-Man, les meves cervicals feien claqué. Fantàstic, molt bé. Vull dir, això a casa no ho tens. Per tant, una via, sí, donar-te coses que a casa no pots tenir, perquè, com diu el Roger, tens uns pantallots tremendos, que, escolta, que és fantàstic. Però, clar, jo crec que més que l'oferta que et donen els cinemes, jo crec que el que ha canviat molt és el tipus de relació social, no? Quan jo tenia, doncs, 20 anys, era comú anar a fer un cinema com per començar la nit o per acabar-la, ser com a acte de trobada social, i això, sigui per la pandèmia, sigui perquè està pujant una generació de gent que està ja acostumada a les plataformes i no tenen l'hàbit, ni han vist l'hàbit, ni coneixen l'hàbit, tot això s'està extingint. Per tant, la supervivència d'aquestes sales, com la supervivència d'anar a comprar el diari, perquè ja no hi ha quioscos on comprar diari, tot això s'està acabant, i suposo que aquesta dècada dels anys 20, se'ls donarà als dos sectors quasi l'extremunció, si se'm permet.
Encara afegiré un altre model més, ho dic perquè és molt peculiar, i és l'únic model d'aquest tipus que conec, que és el model del fenomen, que no sé si el coneixeu. Vull dir, el fenomen és un cinema que el sostenen els seus propis socis, no? Per tant, està promogut i salvat per una bona colla de cinèfils, i fan cicles, doncs, de pel·lícules clàssiques, o, per exemple, fan cicles de pel·lícules de terror, i ho combinen també amb
pel·lis quasi...
d'estrena. Sí, això és militància.
És quasi de museu. És evident que hi haurà a Barcelona una o dues sales d'aquest tipus pels molts fans, però allò que hi havia a Barcelona entre multiplex i sales d'una sola pantalla, 200 pantalles per anar a veure pel·lícules...
No, clar. Ja està. Que no sé si el Roger la coneix, però vull dir, és un cinema que hi ha una sola sala, que fas cua com abans. Antigament. No vas amb l'entrada numerada, sinó fas cua com abans, i quan entres és una sala que és molt xula, molt clàssica, cortines vermelles també, els seients en forma de grada, i una tecnologia brutal, això sí que ho tenen, en pantalla i en so, és bestial. Per això també fan molts musicals, i realment ho vius d'una manera diferent
passa una cosa curiosa amb el cinema, que ja ha fet referència al Xavi, que jo no ho tinc tan clar, que és l'afirmació: anar al cinema és molt car. No, el Roger, no, crec que ho has dit tu, Roger, no, que has dit, costa un ull de la cara, jo t'he dit, si hi ha crispetes, les dues.
A veure, després... Sou cinc a casa,
però després... Bueno, això ja és una altra, clar. Però, clar, jo hi he pensat, i és una reflexió, no ho sé si és tan car anar al cine.
Ara utilitzaràs l'argument del Quim Monzó. Estic parlant de fa 30 o 40 anys, quan deien que els llibres eren molt cars.
Una altra cosa...
I deia, diu, val menys que un gin tònic.
Mira, per exemple...
És veritat.
Sí, per exemple...
El problema és que hi ha molta gent que tampoc pensa en tònics.
Ara, no. Jo, a mi, les pel·lis llargues... A mi cada cop em costa més veure pel·lis llargues, val? I posaré un exemple, Cinema ultra-mega comercial, i que jo, per joventut, el personatge aquest del Batman m'agrada molt, I l'únic motiu pel qual encara no he anat a veure-la és que tinc el dubte de si tancar-me 3 hores de la meva vida a veure una pel·lícula de Batman. Vull dir que ja no ho poso amb l'exemple que tothom diu de El poder del perro, que ja sé que també és molt llarga, però vull dir, ho poso amb un exemple ultra-mega comercial, Batman. Un espectacle, de 3 hores... 9 euros, crispetes, cadascú ja tria si les vol menjar o no, i podem discutir si són cares o no són cares. 9 euros 3 hores, no ho sé si és gaire car, Roger o Xavi. Una altra cosa que siguem 5 no, o 4 bueno, o 3...
Depèn de si vas sol o hi vas en família.
I un refresc clar. I una crispeta. I això ja no hi entro, sí, diguem-ne. Eh?
Si jo hi vaig, són 70 o 80 euros. Això ja t'ho dic jo.
Perquè... Sí, jo igual.
Clar, però jo ara et faig una interpel·lació directa, Roger. O sigui, una cosa és que tu et resulti car... I una altra cosa és clar. Que sigui car anar al cinema, que, no sé, una entrada de cinema val 9 euros i escaig, diguem-ne. És igual, 10 fins i tot, us ho poso, ho pujo. Mm-hmm. 10 euros per anar a veure una pel·li de 3 hores en una sala com la que explicava la Sara, per exemple, no sé si és car, realment. No?
Però és que canvia, llavors, l'ús... És a dir, una cosa és anar al cinema setmanalment o 2-3 cops per setmana, que és el que es feia més abans, i l'altra és anar al cinema com qui va al teatre. O sigui, agafes exacte. Les entrades amb ventilació... Sí. O sigui, jo et dic que 9 euros per anar a veure pel·lícules introspectives en què el director fa una teràpia pròpia i m'explica la seva vida, que a mi no m'interessa en absolut, i és un gust molt personal, i que per molt reconeguda que sigui la pel·lícula, no deixa... Dius, ostres, quin guió més bo, bueno, és que és la seva vida. I l'altra pel·lícula que va fer també va ser la seva vida. Dic, okay, aquest tio està fent negoci amb la seva vida. Molt lícit, molt legítim, però a mi no m'interessa res. Molt bé. I podria posar exemples,
Ens els estem imaginant. Vale.
I llavors, una altra cosa és anar a veure un espectacle. Jo et dic, les meves cervicals que ballaven claquer, després de veure Spider-Man, vaig dir, si és un espectacle, com qui va al teatre a veure un musical, etc. Llavors, 9 euros, tens la raó, no és car.
A tu sí, no? A tu no, et resulta car, per això.
Nosaltres també som cinc a casa, és un drama de veure Spider-Man,
No, jo crec que és una barreja de tot, perquè al final a casa la tens, no pots, diguem, moltes vegades aquestes pel·lícules es pots aconseguir a un preu, diguem, raonable, a les plataformes, a algunes plataformes que fan lloguer, i després que, bueno, no, a mi no em sembla car, que passa que, diguem, tot el, si vas sumant tot, doncs al final sí que has de ve car. I després una altra cosa, sobre el tema de del cinema immersiu, també hi ha competència ja que tenim a casa ja, perquè, per exemple, a mi em van regalar per Nadal unes ulleres d'aquestes de realitat virtual de l'ordinador.
Sí. Ai, què tal?
Que és espectacular. O sigui, això és un altre món. D'aquí poc estarem... Bueno, si tenen èxit, d'aquí poc estarem veient les pel·lícules de manera diferent i jugant als videojocs de manera molt diferent del que estem fent ara. Tot el tema del metavers ja sabeu més o menys de què va. Però, bueno, que són nous mons que els tens molt a l'abast.
Però, a veure, Roger, tens temps de jugar a videojocs, també, Tens temps?
Jo és que sí. No tinc temps, però
el trobes, no?
I butaques connectades amb Bluetooth, amb el televisor, que també es moguin quan jugues o quan veus una pel·lícula. Tot això està pagant un bot brutal.
Acabarem veient els plens del Parlament a casa amb
realitat. El seient es mourà poc.
Imagina't haver vist la pantuflada de Will Smith amb ulleres, com si estiguessis allà a la sala donant-li voltes. No sé, bueno, és interessant. Aviam si intentarem, a veure, de cara a demà, aviam si el programa podem parlar amb algú del món del cinema, a veure tot plegat com els està afectant. Perquè al final tot lliga, Vull dir, les sales... És a dir, la modernització... Hi ha hagut moltes sales pel camí que s'han tancat i les que han quedat han fet una inversió brutal en aquesta cosa marketingiana de que anar al cine sigui una experiència. Vull dir que si després d'aquesta inversió ja resulta que l'Acadèmia decideix que el millor premi és per Apple TV i per Netflix, és a dir, per veure les dues grans pel·lícules d'aquesta gala dels Òscar, no cal trepitjar un cinema, dedueixo que el món del cinema molt content no
jo és que
no
quedat,
estarà.
Fixa't com estic d'antiquat, Jo m'he quedat en el debat de per què no s'ha extès totalment el que són les versions originals. O sigui, imagina't. És a dir, jo continuo veient pel·lícules doblades en què veig clarament que el que diu no concorda amb el que estic sentint i ja se'm crea una distància i
mira, jo saps què respost jo normalment quan em diuen això? Perquè crec que sempre hi ha hagut un decalatge enorme entre la quantitat de gent que anava al cinema i la quantitat de gent que estava apuntat en una acadèmia d'idiomes. Vull dir que podem propulgar molt les versions originals, però
no cal saber l'idioma, és que no és perquè l'altre estigui bé.
No tinc temps d'obrir el següent debat, que és quanta gent està capacitada per mirar una pel·lícula i llegir alhora, perquè...
Sobretot a determinades hores, no? A les 11 de la nit.
És entre la gent que diu és que si llegeixo no veig de pel·lícula, no? Però al final, al rerefons, sempre hi ha quan allò que sents no s'entén absolutament res, que realment hi ha molta gent... que s'ha de concentrar a només el subit. Però bueno, intentarem, aviam si... Bueno, tampoc sé si voldran, clar, evidentment, quan els hi faci el plantejament de participar al programa
molt
aquest.
És molt llaminer, no és.
Que algú em digui que no...
Vull gritar al matí per parlar, com estic morint, no, gràcies.
Que no volen parlar, però jo, si tenen ganes, em sembla un tema molt interessant, diguem-ne, perquè... És veure un sector, diguem-ne, que en l'autotransformació està matant una part important d'ell mateix. Escolta, avancem amb més qüestions, que d'aquí uns minuts vull saludar en directe aquí al matí a Ràdio Estel a l'alcalde de Santa Susana, aquesta població del Maresme. Durant ahir no hi va haver-hi trens en tot el dia perquè el mar, l'onatge i els temporals, això és una mica com aquell tuit de da igual quan le haces esto, no? Doncs una miqueta això del Maresme és el que ha passat. Avui els trens tornen a circular després que els tècnics de DIF hagin estat tota la nit treballant per intentar recuperar aquesta línia R1 de Rodalies, i llegeixo a l'ACN, Roger, una notícia de societat amb la qual esteu obrint, obríeu com fins fa una estona, no? Que és: la mobilitat privada torna gairebé a nivells prepandèmics, però el transport públic continua un 20% per sota del 2019. No? I aleshores pensava, clar, la combinació del que ha passat amb aquest temporal de llevant al Maresme, diguem-ne, que és el mateix que passava fa 25 anys, vull dir, abans de la pandèmia. Sí. Això ja sabíem que passava. Sumat a aquesta realitat, que és que la gent ha tornat al cotxe privat i que, escolta'm, cada dia nosaltres fem com a mínim dues passades pel RAC a les 8 del matí i és un continu durant tot l'any els problemes de trànsit. I després ja podem fer campanyes a favor del transport públic, no? Vull dir que per molta campanya que facis, si la realitat et porta el que expliqueu avui a l'ACN, doncs el que hi ha és el que hi ha.
No, i a més hi ha factors una mica que expliquen per què s'ha pogut tornar tan ràpid al transport privat, que és que s'han aixecat molts peatges i, per tant, molta gent va a Barcelona amb cotxe perquè ja, diguem, té una despesa molt més limitada que abans, tot i que ara mateix el preu de la gasolina és el que és, igual...
Sí, ja, entre la benzina i aparcar continua sent bastant més car, diguem-ne, el peatge era un acudit, al costat d'això.
Sí, sí. I està clar que s'han de fer esforços per recuperar la inversió i el desplegament perquè la gent pugui accedir al transport públic, però bàsicament perquè és que és molt més... En realitat és més econòmic per la ciutadania, perquè al final és més barat en termes ecològics, en termes de societat, no? Crec que s'ha de promocionar i que els països avançats ho tenen molt apamat en aquesta direcció. I sobre el Maresme, és que el disseny, diguem, això no és la primera vegada, ni segona, ni tercera, ni quarta. El disseny que tenim a les vies del tren i de la manera que es va fer la carretera al Maresme era agafar els terrenys que aleshores devien ser més barats, que són els que passen al costat del mar, i això, reiteradament, doncs, cada vegada que tenim un temporal, doncs passa, doncs, ens va passant, perquè jo en recordo unes quantes ja d'aquestes.
Mira, deixeu-me saludar en Joan Campolier. El senyor Campolier és l'alcalde de Santa Susana. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
A vostès els va sorprendre el que el mar li ha acabat fent, aquest tram de via, el pas per la seva població?
Home, el mar sempre sorprèn, però en aquest cas ens ha sorprès. No, el mar ha fet el que havia de fer i el problema és que ens ha sorprès aquest temporal hagi sigut tan llarg. Normalment aquests temporals duren 3-4 dies i, en canvi, això jo feia molt temps, que no havia vist un llevant amb tanta durada, no? I llavors això va creant, o sigui, això que ha fet mal, de veritat, la durada d'aquesta llevantada, perquè, doncs, bueno, s'obre un fenomen estrany, que s'obre un canal i arrastra tot cap a dintre i va deixant la sorra a uns 200 metres, no? Això és el fenomen estrany produït, ja dic, no per en si del temporal, sinó per la durada del temporal.
Clar. El problema és que la via va quedar completament desfalcada, descalçada. Ara s'hi està treballant i avui els trens poden tornar a circular. El que és un clam comú entre els alcaldes d'aquí de la zona del Maresme, que fa temps que coneixeu aquesta realitat, és que ja no té cap sentit, no?, que el tren passi a tocar del mar quan hi ha un traçat alternatiu possible, estudiat, plantejat.
Sí, és això, no? O sigui, a veure, aquí el tema és de que quan les aigües arriben al tren, doncs, bueno, tots correm, no? Llavors aquí un ajuntament, doncs, per exemple, jo he estat multat fa poc amb 3.000 euros perquè vaig posar uns sacs de sorra per protegir unes palmeres, que avui ja no hi són. Avui ja no hi són aquestes palmeres, no? Llavors resulta que llavors totes les dificultats del món en posar pedres però va arribar un servei públic, que ho entenc, ho entenc, però que bueno, aquestes coses s'han de preveure, i en tot cas, doncs, bueno, fer-ho ben fet, fer-ho doncs, quan toca fer-ho, no de forma precipitada com estem fent avui, tirant pedra a pedra per protegir, evidentment, el que estem protegint aquí, no mirem ni respectem res, vull dir que si hi ha serveis, doncs ara el problema serà tornar a recol·locar aquests serveis, i evidentment sempre hi ha una alternativa, hi ha una alternativa que es vol pensar algun dia en desplaçar, doncs, que són molts els quilòmetres afectats, tota la part de Baneres, Vilassar, tot això està molt afectat, pensar algun dia, doncs, en alguna alternativa, no.
És que vist des de fora, alcalde, un es planteja quants diners hem abocat al mar per intentar arreglar danys del mar de manera permanent aquí al Maresme. Tot aquest tram, diguem-ne, de Santa Susana, Malgrat... quan no és la via, és la platja, quan no és la platja, és una carretera, quan no és tota l'hora...
No, de diners n'hem gastat moltíssims, evidentment, però no hem gastat l'obra, un plantejament seriós de trasllat de via del tren val diners, però bueno... escolta, tantes coses valen tot diners i a la llarga doncs tot s'amortitza i si s'ha ben fet, no?
No, clar, però aquest és el dubte, no? Si ho hem, vull dir que no dic que no haguem hagut d'invertir per reparar el dany, només faltaria, eh? El dubte és si en algun moment algú ha pensat en fer una inversió sensata, diguem-ne, i que no fos anar gastant per anar reparant allò que no hem volgut, diguem-ne, encara entrar a arreglar de manera definitiva.
Jo el que em preocupa, he vist els temporals. Doncs ja sé, jo soc alcalde fa molts anys,
sí.
I un altre, la zona hotelera, ha descalçat les hotels. Vull dir que mireu, i en canvi ara hi ha 400 metres de sorra davant. Aquí hi ha dues coses. Per un costat hi ha, doncs, fer una alternativa de com regenerem i com tornem a la platja en el seu estat. Hi ha coses que no es poden fer, perquè, evidentment, la platja en aquests anys ha tingut diverses actuacions. En el moment que fem un port, fem una actuació que provoca un problema. El provocarà, no hi ha cap problema. El provoca. Llavors, com que el provoca, llavors anem a resoldre aquesta provocació. I, clar, hem anat posant cosetes a la platja, a Santa Susana mateix, vull dir, a Santa Susana hi ha uns espigolets, i si no, que Santa Susana no, però abans aquí em van posar Malgrat. Llavors, jo penso que si no comencem a netejar, i ara, doncs, que sembla que l'alineament natural és més estable perquè el Tordera ha tornat a guanyar l'alçada que hi havia. Sí. Va pensar que el Tordera el varen buidar amb milions i milions i milions i milions de tornades de torre.
Sí, sí. Això... No? Si alguna cosa bona va tenir el Glòries, que va tornar a ajudar-lo a recuperar...
Ara que anem al riu una altra vegada a la seva cota natural i que és un aportador important, una cosa important de sorra, però analitzem la costa i veiem què hem fet malament i quines actuacions han fet que no són naturals sinó que són artificials, i les anem eliminant de mica en mica i a veure si aquesta dinàmica de lateral doncs va aguantant, no? Per exemple, a Calella, tens la roca grossa que salva la platja de Calella, però és una cosa natural, una cosa que sempre la roca ha existit, no? Aquí hem de platges a través d'espigons i històries, i penso que la toca d'una vegada per sempre no en portar sorres, no en fer actuacions, no, avui una aquí, demà una tallada per fer contents els alcaldes, sinó fer-ne una que la ment analisi i perquè les sorres que arriben a cert punt en lloc d'anar per la costa se'n van endintre. Ho hem d'analitzar. Què passa? El cas de Sant Susana, quan arriba a la Riera, una actuació, un fenomen estrany, és que les sorres se'n van cap a mar endintre en lloc d'anar seguint per la costa. I llavors aquí també provoca això. No ho sé. Hi ha moltes coses que requereixen, però avui em sembla que tenim atencions per altres coses i menys, doncs, pel que realment doncs, fa país i que realment doncs, necessitem platges. Evidentment necessitem doncs, tenir serveis que funcionin i bueno, això doncs, ho deixem una mica a un costat i ens en recordem quan hi ha un problema.
Senyor Campolia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Molt bon dia. En Joan Campolia és l'alcalde de Santa Susana.
No, a veure, fent campanyes de publicitat de 200.000 euros dient agafa el transport públic, no aconseguirem que la gent agafi el transport públic. Jo crec que és una cosa que hauríem d'anar allà acceptant. Bueno, ara hi ha un fenomen nou que mai havia passat, que és el fet que es veu que el Maresme, quan hi ha episodis de pluja torrencial, hi ha energia avissades i fins i tot amb el temps es poden generar rieres on espero que ningú aparqui perquè llavors els cotxes acabaran a l'aigua, diguéssim. És una cosa absolutament nova que mai s'havia registrat. I tenim un traçat de tren, que això el Roger ho ha definit de conya, que és abans les ciutats o el teixit urbà vivia d'esquenes a la ciutat, per tant això era el final de la ciutat i es va construir per allà.
La solució, hi ha un traçat estudiat des de fa temps, que com que el teixit urbà ja està consolidat, ha de ser subterrani, i això ho fa molt car, clar que és molt car. A un altre nivell, al centre de Barcelona no hi ha cap estació de Rodalies per damunt del carrer Aragó, excepte Sagrera. Vull dir, si tu vols una connectivitat a la gent, has de pensar en traçats, per exemple, per la Diagonal, servir també la zona alta de Barcelona, perquè això és el que és dissuasori del transport públic. Perquè la gent no l'has de convèncer. Si en una taula tothom et donarà la raó, però l'endemà, si t'has de llevar mitja hora abans, o t'has de aquí, o al final doncs, no saps que no hi ha una seguretat en el transport perquè pots arribar tard. Aquest dia no m'interessa, no puc arribar tard. Per tant, agafo el tren de Rodalies. Home, potser no és la millor opció, diguéssim. Doncs a la gent se la convenç per la via dels fets i per la via de les inversions. I portem 45 anys, 50 anys, sense inversions en Rodalies. I ja ens estan trobant tot això.
Crec que s'ha ajuntat una tempesta perfecta, no? Que la primera és la falta d'inversió en la xarxa de transport públic, que fa que faci dècades que no funciona com hauria de funcionar, el fet de que la pandèmia també va desincentivar l'ús del transport públic, perquè recordem que quan s'estaven posant restriccions, doncs la gent no acabava d'entendre perquè no podien anar, per exemple, al teatre i, en canvi, anaven enxubats, no?, al metro i al tren, i específicament la línia 1 és una línia molt sobrecarregada de passatgers. I el tercer, que en tot aquest context es van treure peatges, no? Llavors, clar, hi ha gent que es va acostumar durant aquesta pandèmia a agafar el cotxe, que era gent que probablement abans doncs, utilitzava el transport públic i que ara no ha tornat. I quin és l'únic incentiu que hi ha ara per tornar al transport públic? El preu del carburant. De fet, hi ha països que han pres mesures abans del que ho ha fet l'estat espanyol, no?, que tot just comença, i que han abaratit el preu del transport públic, justament per incentivar, per una banda, que el vehicle privat es quedi a casa, i per l'altra facilitar a la gent que es pugui desplaçar sense que tingui un gran cost per la seva butxaca. Això aquí per ara no s'ha fet, malgrat que hi ha alguns partits que ho estan posant sobre la taula, i ho cito perquè és un dels partits que forma part de la Moncloa, que són en aquest cas els Comuns i Podem. Pel que fa a la línia de tren del litoral, és que al final és tan simple com que al mar no se li pot posar un mur. I si està creixent el nivell del mar i cada vegada tenim fenòmens meteorològics més imprevistos, és que l'únic que ens queda és redefinir tot el que és el litoral català. Ara, redefinir, redibuixar el litoral català, que implica tocar infraestructures, cosa que és titànic, i tocar també propietats, cosa que és altament complex. Per tant, poso els meus dubtes de que realment s'agafi d'una vegada per totes el timó en aquest sentit, no? Perquè en aquests moments, amb el context en el que estem, amb unes necessitats tan complexes i unes prioritats tan urgents, dubto que ara es comencin a desmuntar la línia de tren, i més encara recordant el que deia el Xavi, que fa dècades que s'ha desinvertit en la xarxa de Rodalies a Catalunya, dubto molt que això realment ara s'afronti.
Falten dos minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Quan hem començat aquesta tertúlia, veníem d'escoltar la Yolanda Segura, la portaveu nacional del Sindicat de Mestres USTEC. Demà els mestres i els professors del país tornen a la vaga, la faran demà i la faran dimecres, si avui per sorpresa no hi hagués un acord que desconvoqués aquesta convocatòria, que veiem com han anat les converses anteriors, no fa pinta que això acabi passant. Entre altres coses, perquè les problemàtiques que ja hi havia, n'hem afegit una de nova, que és aquest decret que en principi tenia el suport d'Esquerra, de Junts, del PSC i dels Comuns, del qual Junts se'n va acabar anava a dir despenjant, sí, el va deixar congelat, se'n va despenjar a última hora quan ja havia set presentada la fotografia veient el terrabastall que hi era. La Yolanda Segura ha sigut molt dura en aquest sentit. Al cap de setmana la consellera Ciuró ha fet una entrevista a la Nació Digital, Sara, i Junts ha sortit ahir al vespre ràpid a desautoritzar-la. Fem una pausa breu per la publicitat i en parlem de tot plegat.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients,